cosa, i el Pere Macias ja va venir aquí, va seure i va dir, mira, l'R4 és un desastre, s'han de fer unes obres i pot ser que aquestes obres comportin problemes de... Però, i ell ho va dir, acceptem un any dramàtic a l'R4 pensant que d'aquí 4 anys...
Estarà molt millor.
Estarà molt millor. Però clar, és que l'R1, per això ahir sortien de DIF dient, no, si aquell tram no hi ha cap problema de res perquè està renovat. Bueno, ja, doncs no hi ha cap problema de res. I hem d'estar un mes, vol dir que som dèbils, com a infraestructura. Fins i tot allà on hem arreglat infraestructura, però l'hem deixat vulnerable. No?
D'aquests dies que us deia, 115 de 181, són incidències imputables a Renfe o a DIF. No són incidències de...
No és un atropellament.
No és un atropellament, no és un suïcidi, no són imponderables que passen a totes les xarxes o poden passar a totes les xarxes. Són imputables a Renfe i a DIF.
Sí, sí.
115 de 181.
En fi, doncs mira, són les 10 del matí. Fem una pausa per la publicitat, que em sembla que ja l'hauria d'haver fet fa una estona. I així ja la tindrem feta i seguirem. Parlarem de les oposicions, que us sembla.
Sí, parlant
de desgavells,
han sortit molt
parlarem
bé.
De les oposicions.
Un ja, altre
sembla
desastre.
Sembla que ha arribat també l'Agustí, ja que ara entrarà, i així amb l'Agustí repassarem una mica del que hem anat fent fins ara i a veure com ho salvem tot això. Ara venim.
Ràdio Estel.
Una altra nit que em costa dormir, fins a les tantes donant voltes. Amb les preocupacions trigo molt a agafar el son. A tu et passa?
Esclar, però he decidit prendre-m'ho amb calma amb l'ajuda de Melatovit Liposomal.
De qui?
Melatovit Liposomal. Unes gotes abans d'anar a dormir. La melatonina ajuda a agafar el son i tenir un descans reparador. Melatovit Liposomal és molt fàcil de prendre i té la garantia de Laboratorios Marnis. Recorda, Melatovit Liposomal. Demana a l'herbularis, farmàcies i parafarmàcies i pren-t'ho amb calma. Més informació a marnis.com.
M'han canviat la reunió. Aquesta setmana hi vaig dijous.
I què faig amb l'escudella?
Ai, mare, fes-ne croquetes.
El teu dia a dia no és fàcil, així que t'intentem ajudar. Continua gaudint d'abonaments de Rodalies i mitjana distància gratis i els d'alta velocitat de mitjana distància al 50%. Compra ja i viatja des de l'1 de maig. Informa-te'n a renfe.com.
Renfe, el teu tren. Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. Govern d'Espanya.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0.
Comunicar és liderar, amb Agustí Rodríguez.
Sona aquesta música, vol dir que ja és amb nosaltres l'Agustí Rodríguez. Què tal, Agustí? Bon dia.
Bon dia, bona hora.
Anem amb l'Agustí, després també amb el Joan Serra, amb la Milagros Pérez Oliva i amb l'Imma...
Lucas.
Parlarem... Ah, perdona, sembla l'Imma Lucas.
Pensava que t'havies pensat.
No.
Dic, t'ho recordo.
Barrejo coses... perdona, Imma, no recordo. Amb l'Imma Lucas parlarem d'aquestes suposicions. Cada moment no han sigut hi ha llocs que van començar, altres no es van arribar a fer i que tot apunta que la repetiran, si no totes, pràcticament totes s'hauran d'acabar repetint. Ahir vam parlar una mica i amb l'Agustí, com que això ho arrosseguem des del cap de setmana i han anat sortint portaveus aquí i allà per intentar aclarir el que havia passat i el que havíem de fer, dit amb l'Agustí que seria bo d'intentar fer un repàs de això, com ho hem gestionat, és a dir, com ho hem anat explicant, no?, a la ciutadania per arribar fins on som. Que ha vist des de fora, Agustí, diria una mica, ha sigut tot bastant una mica de manual, no? Allò, tenim un problema, agafem el manual dels problemes...
Obrim la pàgina del manual, carpeta del manual. I aquest manual diu, primer reconèixer la culpa, encara que sigui culpabilitzant a l'empresa de l'error, prendre mesures immediates, que és el cessament de la directora general, assumir públicament el tema anunciant la compareixença de la consellera i anomenar un substitut ràpidament en el primer comitè executiu.
Bueno, de fet, han fet una altra cosa més, que em pensava, han dit que la consellera ja compareixerà, i ja veurem quan serà, perquè això a vegades ho dius i s'allarguen el temps, i han decidit córrer. Ahir a última hora vaig veure que havien decidit córrer i que divendres la consellera de la presidència ja donarà explicacions al Parlament, diguem-ne, que anirà al Parlament a petició pròpia, i...
Abans de que comenci la campanya, no?
Abans de que comenci la campanya i gairebé abans que tinguin temps al Parlament de tramitar la petició de compareixença, que crec que l'havien registrat el PSC i Junts, si no m'equivoco, jo crec que va ser dimarts mateix que l'haurien registrat. I jo crec que pràcticament abans que el tràmit estigui fet ja hi haurà anat per petició pròpia, que se'n diu.
Bueno, ho han fet de manual, el que no vol dir que ho hagin fet bé. Per exemple, no hem vist a cap responsable de l'empresa dir alguna cosa. Una empresa que ha guanyat un concurs de 1,5 milions d'euros per organitzar uns exàmens i que no facin ni un trist comunicat, no ha sortit, per exemple, cap dada més enllà de dir les xifres referent a l'adjudicació, és a dir, quin va ser el procés. I, bueno, efectivament, no hem vist fins ara la consellera i ara, com tu bé deies, doncs la veurem donar explicacions.
Això sí, va haver-hi l'anunci del cessament de la directora general.
Això sí.
Que s'ho ha trobat fet. Això també s'ha de dir. Vull dir que l'han cessat amb ella, però no és ella la que va organitzar el procés, ni va gestionar l'adjudicació, ni res. Però com que tenia el càrrec...
Aquí hi ha dos detalls importants. Primer, el cessament de la directora el filtren amb un mitjà de comunicació, amb un parell de mitjans de comunicació, el dia abans d'anunciar el cessament. Una mica per apaivagar tot aquell tsunami de crítiques que estaven tenint. Que això es diu legislar en calent, eh? En calent vol dir, perquè, clar, la directora general n'hi ha comparegut. O sigui, aquesta senyora que va prendre possessió el mes de gener i que era aliena absolutament a aquest concurs, perquè és un concurs anterior al seu nomenament, no ha comparegut i s'ha vist cessada i s'ha vist fora de lloc i no l'hem vista enlloc, ni tan sols amb una compareixença pública que hagués estat el normal quan s'estaven produint aquells fets tan desastrosos.
Que també és veritat que van coincidir dues coses. Un, que el despropòsit és descomunal, i dos, que estem en campanya electoral, no? Amb la qual cosa, si això va passar dissabte, diumenge, la tempesta política ja era pràcticament perfecta.
Home, mira, el diumenge i el dilluns van sortir portaveus fins i tot de l'àmbit municipal, que diu, sí, això en l'àmbit municipal no afecta perquè aquestes proves eren per funcionaris, en principi, de l'administració autonòmica. Recordes molt bé el fet de que estiguem en escenari electoral i probablement per això es precipita aquesta compareixença de la consellera. Com dèiem, va sortir tot un ventall, diguem, de declaracions. Ara podrem sentir, per posar tres exemples, el Salvador Illa del PSC, l'Ada Colau de Comuns, que passava per allà i va aprofitar per fotre clatellada, diguem, al govern, i a l'Eugènia Reguant de la CUP. Les escoltem.
De necessitat arribarem al fons d'aquest assumpte. D'entrada ens fem una resposta pobra. Insisteixo, un govern que no sap organitzar unes oposicions no sembla el més indicat per dirigir un país.
Hem convocat milers de places i no hem tingut aquest problema. S'ha pogut desenvolupar amb normalitat. Per tant, es pot fer. I, per tant, animar a secundar també la demanda que fan els sindicats i la gent treballadora de que hi hagi una gestió pública directa que responsabilitzi d'aquestes oposicions que clarament no han sortit bé.
Són dues subcontractacions. És a dir, la Generalitat subcontracta una empresa i aquesta empresa subcontracta. Per tant, es torna a posar de manifest que el que fan les subcontractacions és degradar els serveis i, per tant, provocar que siguin de menys qualitat.
I ara escoltarem el Jordi Turull, el secretari general de Junts, i recordem un detall important, soci de govern fins a finals de l'any 22. Detall important perquè el concurs per l'adjudicació es va fer l'any passat i encara estaven, diguem, formant, compartint responsabilitats de govern amb Esquerra Republicana.
Ha d'haver-hi responsabilitats per prestigi de la institució de la Generalitat. Algú ha d'assumir responsabilitats polítiques. Primer, nosaltres hem demanat la compareixença de la consellera i en funció de les explicacions nosaltres direm qui creiem que ha d'assumir responsabilitats. Estem parlant d'un tema molt seriós, que és de la funció pública, un autèntic caos, i que això afecta el prestigi i el bon nom de la institució de la Generalitat de Catalunya. Novament, es centrifuguen les responsabilitats. No, això és culpa de l'empresa. No, no, perdoni, això és responsabilitat de vostès. I en un tema tan important com el de la funció pública, que no és poca broma, és a dir, quin missatge estàs donant als que han de ser funcionaris si tu, com a institució, generes aquest nivell de caos que es va generar? Per això nosaltres diem, s'està institucionalitzant la incompetència i el sectarisme, també.
Aquí tothom mira de portar l'aigua allà on li convé i, de pas, com que estem en l'escenari electoral, carregar contra el govern, que va acabar sortint. El dimarts, diguem, la roda de premsa, clarament, sí. El govern va decidir posicionar-se d'una manera ferma, no?, amb el havia passat.
Surt la portaveu del govern, és a dir, no surt ni la directora general ni la consellera, ho posen en mans de la portaveu, i aquí comencem una mica a patinar. Aquí comencem ja una mica a patinar. S'amaga, diguem, la consellera amb un cessament, amb una compareixença parlamentària, i, en canvi, qui surt a assumir l'error és la portaveu del govern. Quan es parla de diners públics, Pol, cal transparència, molta transparència, eh? I no val dir que van detectar des de mesos abans que l'empresa no responia a les expectatives del concurs, que això ho va explicar la Patrícia Plaja. Jo entenc que en aquests casos el que cal fer és parar, si és necessari rescindir el contracte amb l'empresa, si tu veus que mesos abans no respondrà, diguem, al que ha estat assignat amb un concurs públic,
concurs,
que era l'objecte, no? Mm-hmm. La contundència de la portaveu del govern en aquest sentit jo crec que va ser prou evident.
També hi ha una part de la responsabilitat important de l'administració que no ha de fugir, i és que des de funció pública no es va fer el control i el seguiment pertinent d'en quines condicions s'arribava a l'execució d'aquestes proves. Per tant, és per això que avui mateix s'ha designat una nova directora general de funció pública, s'ha obert aquest canal web per tal de que totes les persones que van patir incidències en el desenvolupament de les proves les puguin comunicar, i no demorarem ni un dia a prendre la resta d'accions i mesures que pertoquen, però s'ha de fer amb rigorositat. Saben vostès el que significa un procés d'oposició, i aquesta vegada no ha sortit bé, i per tant necessitem les garanties i la seguretat de que quan es repeteixin aquelles proves que es considerin que s'han de repetir es facin amb el màxim rigor.
Que això és com, bueno, reconeixem que ho fem malament, però també diem que hem fet alguna cosa perquè vagi més bé, no?
Sí, com et deia al principi, és cosa manual. La segona part de la intervenció, una de les intervencions de la portaveu del govern, el que volia transmetre era sensació de control, eh? Va anunciar altres mesures pal·liatives que en cap cas aclarien res, però que donaven o pretenien donar aquesta sensació de control.
La consellera de la presidència, Laura Vilagrà, ha informat els consellers i el president sobre com es van produir els fets, amb les informacions recollides fins al moment, i també els propers passos a seguir. En aquest sentit, els puc anunciar dues mesures. Aquest matí, tal com ja s'ha informat el sindicat, s'ha posat en marxa un espai web perquè tots els afectats i les afectades puguin aportar informació i detalls sobre les problemàtiques que hi va haver durant les proves. D'altra banda, el govern ha aprovat el cessament de la directora general de Funció Pública, Marta Martorell, i el nomenament de la seva substituta, Anna Molina. La consellera Vilagrà ja va anunciar diumenge que el govern analitzaria internament tota l'operativa que s'havia dut a terme des de Funció Pública i que s'assumirien responsabilitats si era necessari, com així ha estat.
Doncs fins aquí. Després és veritat que després va anar al Parlament el president. Ahir també va fer contrició el Pere Aragonès i va reconèixer que s'havia fet malament. M'ha sorprès, clar, porta 3 dies oberta aquesta bústia al govern. Porten ja 2.700 queixes recollides com a mínim. Bueno, queixes greuges de situacions que no s'haurien d'haver produït mai. Aules on se feien exàmens sense ningú que vigilava. Aules on estaven fent els exàmens la gent asseguda colze amb colze, que per copiar no havies de fer l'esforç ni d'estirar el coll. Sense aixecar el cap ja podies veure el que responien al teu costat. Aules on hi havia persones que tenien el telèfon mòbil damunt de la taula consultant o buscant alguna... Clar, és que no s'aguanta per enlloc, això, Joan.
Que va, que va. No.
I serà difícil, a més, fer una... repetir només parts, perquè... Qualsevol podrà al·legar que no s'han fet en condicions. Vull dir, no sé com s'ho faran per triar. Acabaran repetint-ho tot.
Ahir hi va haver una declaració que no roda de premsa de l'Alícia Corral, que és la secretària d'Administració i Funció Pública. Jo vaig estar escoltant les declaracions per fer la informació pel diari i explicaven que ells havien detectat algunes de les incidències greus que vulneraven els principis de les proves i, per tant, obligava a repetir. El que encara no van saber determinar el govern, i en teoria es van comprometre a fer-ho avui, després de la nova reunió amb els sindicats, és quantes proves resultaven afectades per aquestes incidències greus que vulneraven els principis i els drets dels opositors als exàmens. A veure, és un tret al peu. Jo crec que no es pot definir d'una altra manera, no? A les portes d'unes eleccions, un tret al peu d'una evidència d'una mala gestió de l'administració pública.
Jo t'he dit, Joan, que el que no he entès d'aquestes oposicions és per què es van fer. És a dir, quan a tu et surt la Patrícia Plàgia, et reconeix que ja havien detectat o que ja hi havia elements que feien preveure o pensar que l'empresa subcontractada no estava responent...
Va arribar a dir que havien intentat contactar setmanes prèvies telefònicament amb l'empresa que no havien obtingut respostes.
Sí, sí. I que s'acabin fent les proves, a més, quan afecten...
I tirem endavant.
Per exemple, a dia d'avui...
Com atures això? Com atures un procés amb 13.500 persones?
Home, però, és a dir, si com atures... Però tu pots sortir perfectament i dir, escolta'm,
sí, no, però com ho pots provar? Però com ho pots provar?
No hi ha cap garantia. Home, com ho pots provar?
Com ho pots provar? No ho sé, faig advocat del diable, com ho pots provar?
Tal com ho van explicar, fa 3 setmanes que estem intentant posar-nos en contacte amb l'empresa i no responen. Per tant, com que no hi ha garanties que el procés es pugui fer... Ho aplacem.
No hem pogut supervisar el procés. Aquest seria l'argument, perquè l'altra qüestió és que això té... Si tu desconvoques la convocatòria, l'empresa et pot demandar, també. Te poden demandar, també, alguns...
Per incompliment de contracte.
En tot cas, seria un problema molt...
Sí, més acotat. Evidentment, no involucres a 13.000 persones. Sí,
l'administració i una empresa. És un problema que no afectaria cap ciutadà.
Però, escolta, no ho sé, però algú pensa...
No.
Però algú...
També hagués sigut un fiasco,
suspendre. Sí, no, evidentment.
Però algú pensa que el govern volia tenir aquest desgavell a les portes d'unes eleccions? Algú pensa? Vull dir-te, és una empresa que, en teoria, es va contractar perquè va funcionar i, malauradament, no ha funcionat i ha estat un autèntic desgavell. Aleshores, és evident, en comunicació, l'únic que es pot fer és que, si veus que ha estat un autèntic desgavell, per sort, és sortir i dir, no sé quantes vegades no les vaig comptabilitzar, però el temps va ser extensíssim de la Patrícia Plaja demanant disculpes, reconeixem l'error, hi ha hagut un error, intentarem subsanar, no tenim dades encara, són 13.500 persones, és a dir,
jo no sé
és fàcil.
Si es pot sobreviure políticament a un fiasco.
Clar, que ha estat un error monumental.
Per part de la
consellera,
no ho sé.
Sí, que s'ha de rescindir un contracte amb aquesta empresa, sí. Que els serveis jurídics de la Generalitat han de treballar com per rescindir el contracte a aquesta empresa que ho ha fet de manera totalment i absolutament nefasta? Sí. I ara on queden aquestes persones? En el limbo, no? Hi ha moltes en el limbo que, per bé o per malament, han fet unes proves, s'han preparat i escolta, i resulta que ara no saben si això servirà, si no servirà. Quant de temps han estat aquestes persones estudiant?
Bueno,
Això porta més d'un any.
És a dir, que al final...
Diguem que sabíem que es produiria.
A veure, tothom que coneix algú que ha passat una oposició sap que és un patiment psicològic bastant fort, vull dir que... Sobretot, hi havia places que tenien desenes d'aspirants per una plaça. És a dir, eren molt competitives i la gent està... I la gent lluita per una plaça.
Sí. No, i és evident que la destitució és un tallafoc per intentar que no es quitxi més del compte l'oro i la gra. Però és complex, la situació.
Jo també penso que serà difícil.
Si em permeteu, amb un afegit, que és que si us fixeu en el discurs o l'estratègia de discurs que està utilitzant o estava utilitzant fins ara Esquerra Republicana a Barcelona, perquè durant el mandat ha aprovat els pressupostos d'Ada Colau i del govern municipal i ha estat la crossa, la tercera força que ha permès al govern municipal aprovar moltes coses, és que, com que no es podia desmarcar d'aquesta gestió perquè han estat copartícip des de l'oposició, que és que gestionaria millor. On queda aquest discurs? A les portes de la campanya electoral que comença dijous que ve, quan a tot passa, quan el frame que queda són les oposicions al Generalitat.
Clar, has de canviar d'estratègia, és a dir, no pots vendre capacitat de gestió, hauràs de vendre una altra cosa, perquè la capacitat de gestió s'ha demostrat que està
fallida. Però si hi ha una cosa que podia reivindicar Esquerra Republicana camí d'aquestes eleccions és que tenia la presidència de la Generalitat i el govern de la Generalitat en solitari.
Que sí que
si
cert...
això et queda trencat amb una imatge com la de les oposicions, que a més afecta un conjunt de 13.000 persones, que tenen,
evidentment,
molts nuclis familiars...
Tampoc estem acostumats a que els nostres polítics reconeguin els errors. Tampoc estem acostumats amb això, eh?
No, que reconeguin els errors, sí, que dimiteixin menys. No, però en aquest sentit, tens tota la raó amb el que argumentes, perquè precisament per això el president Aragonès té que sortir abans de la compareixença de la consellera, que serà un ball de bastons impressionant, a intentar mantenir aquesta imatge, diguem, de bon gestor i de gestor en capacitat.
Va, veurem. Avui hi ha aquesta reunió a la tarda. És a dir, ahir al matí vam parlar amb el Manel Pulido, que és veritat que ahir, entre aquestes 13.500 i escaig persones que dissabte van fer aquestes oposicions, n'hi havia moltes de juntes, no? I el Manel Pulido mateix deia, per exemple, d'aquestes 13.500, 2.500 persones eren persones que estaven opositant per unes places determinades del Departament d'Ensenyament, que aquelles proves es van fer no controlades per aquesta empresa, sinó internament per persones del Departament d'Ensenyament,
bueno,
que s'han fet sense cap problema, i aquestes es mantenen... Ell deia, el normal seria que es mantinguessin, perquè aquestes...
Clar, clar.
Que d'aquí ve aquesta discussió que plantejaven ahir i que avui han d'acabar de perfilar a la reunió de la tarda,
de
quan
qui
es
afecta?
Diu què podem salvar. Segurament es podrà salvar una part molt petita, que és doncs, això, aquestes 2.500 concretes del Departament d'Ensenyament que es van fer en unes aules molt concretes on hi havia només gent del Departament d'Ensenyament, no tenien res a veure amb l'empresa. Doncs, evidentment, qui va fer oposicions al Departament, que no pateixi. Bueno, no pateixi gaire, en principi.
Hi havia 72 tipus de processos diferents, i per tant, no tots els processos resultaran afectats i s'hauran de repetir.
Ara, la immensa majoria, en quantitat de persones implicades... estan abocades a que es tornin a fer. A aquesta hora, oficialment, la Junta Electoral encara no li ha dit a Laura Borràs que deixa de ser diputada al Parlament. I, doncs, no, ja en parlarem un altre dia.
Bueno, perquè han de redactar.
Jo t'he de dir que em sembla surrealista.
Que hagin de redactar.
Que no li hagin dit, que no li hagin notificat.
Que tots ho sapiguem, que ho estiguin explicant, que els partits polítics que estan representats dins de la Junta Electoral hagin fent tuits o retuits sobre el tema d'informacions periodístiques, donant-li credibilitat i validesa quan el seu propi òrgan on ells mateixos estan no ho ha fet, val milagres, perquè ho han de redactar. No té
però,
cap sentit.
Sí, a veure...
La manera, ja no entro en el fons de si ha de deixar o no deixar de ser diputada. Sí.
Aquesta filtració ja es va produir a nit. TV3 el 24 hores ja va...
Però si abans de TV3 ho havia fet la
BC. Sí,
la televisió espanyola també. I només que hi havia polítics com el Carlos Carrizosa que ja ho estaven retuitejant i dient que allò era possible. No, vull dir, quin...
La primera font d'informació és el diari ABC.
Clar, sí, però després ve la resta, però...
Vull dir,
digues.
No, que vull dir que un cop que es produeix una filtració és immediat, i llavors ja un cop que ho agafen les televisions, pues ja això ja és molt del domini públic, diríem, no? Bueno, a veure, tantes filtracions hem tingut que no li va donar en el sentit de que a mi lo rellevant que em sembla d'aquest cas és, bueno, tot el trasfons polític que hi ha i tot lo que les conseqüències polítiques que tindrà, i a partir d'ara jo crec que aquesta decisió és una decisió que és un parteaguas, diríem, s'ha acabat el mite Borràs i per tant ara anem a l'altra, que és com es pacta la substitució de Borràs a la presidència del Parlament, que és la segona autoritat de Catalunya, i que per tant aquí, després de
en campanya electoral,
en campanya electoral i després d'haver-se trencat la coalició de govern,
ves que no triguem a tenir president o presidenta del Parlament.
Bueno, com a mínim després de les eleccions.
I contenta estarà la
serà després de les eleccions.
Presidenta en funcions. No la suspesa, sinó que li toca, que és l'Alba Vergés, que haurà de fer campanya electoral per Igualada, encara amb el càrrec... amb el càrrec que toca seure, diguem, perquè el càrrec fins ara no el tenia, però vaja.
No serà ràpid, ja t'ho dic.
No tinc cap dubte que no serà ràpid. Les eleccions seran el 28 de maig i els ajuntaments no tenen temps de constituir-los fins al 7 de juliol.
Imagina't.
I després el Parlament fa vacances? Vull dir, quan creus que tindrem president o presidenta?
No ho sé.
A la primera sessió, que serà el primer dimecres, perquè després de l'11 de setembre, no? Segurament.
Sí. Cada vegada ens sembla més a Dinamarca. Eh?
Sí, no, igualets.
Però no tenim aquí una Brigit.
Exacte. Què anaves a dir, Joan, perdona?
No, anava a dir que clar, que hi ha molts dubtes sobre què podrà fer, per exemple, Xavier Trias amb aquesta qüestió. Perquè jo crec que és una qüestió incòmoda per Xavier Trias.
Oh, i tant.
I després, també, fins a quin punt, com que aquí de ganivetades en volen d'un costat a l'altre i tots en fan ús, què voldran fer el PSC i Esquerra Republicana? Perquè, doncs, de la mateixa manera que amb les oposicions a la Generalitat i amb aquests exàmens fallits hi han hagut ganivetades, jo crec que Esquerra Republicana i el PSC tampoc desaprofitaran en aquesta ocasió, en el cas Laura Borràs. Laura.
En fi. Agustí, un plaer, com sempre.
Salut.
Moltes gràcies. Joan Serra, Milagros Pérez Oliva i Malucas. Moltíssimes gràcies.
Molt bon dia.
Va, que vagi molt bé. 10 i 26 minuts. Ara tornem.
Ràdio Estel.
Cada migdia, el recull informatiu en 60 minuts amb Xavi Toscano.
Bona tarda, són les dues. Comencem l'Estel Migdia.
Estel Migdia. Expliquem el que passa i està passant amb entrevistes als protagonistes i l'anàlisi dels experts. Amb temps per les comarques per saber què passa a cada racó de Catalunya.
Osona, el Ripollès, la Conca de Barberà, Terra Alta, el Bages, l'Empordà... El...
I esports, i cultura, i molt més, el repàs informatiu dels migdies. Estel Migdia, de dilluns a divendres a les dues, a Ràdio Estel, amb Xavi Toscano.
Una altra nit que em costa dormir, fins a les tantes donant voltes. Amb les preocupacions trigo molt a agafar el son. A tu et passa?
Esclar, però he decidit prendre-m'ho amb calma amb l'ajuda de Melatovit Liposomal.
De qui?
Melatovit Liposomal. Unes gotes abans d'anar a dormir. La melatonina ajuda a agafar el son i tenir un descans reparador. Melatovit Liposomal és molt fàcil de prendre i té la garantia de Laboratorios Marnis. Recorda, Melatovit Liposomal. Demana a l'herbolaris, farmàcies i parafarmàcies i pren-t'ho amb calma. Més informació a marnis.com. Ràdio Estel l'escoltes des de l'app de Ràdio Estel Oficial. I també la nostra ràdio a la carta. Doncs ara passa al següent nivell i actualitza-la. Podràs escoltar també els podcasts i el canal online exclusivament musical Més Estel. Ara, l'app de Ràdio Estel Oficial encara és molt més.
Ràdio Estel. Escoltant... sentiràs.
El matí a Ràdio Estel, amb Pol Marçà i Mercè Raga.
D'aquí dos minuts arribarem a quarts d'onze del matí. Què tal, Mercè? Bon dia.
Què tal? Com estàs?
Bé, home. Gairebé és divendres.
Ai, què passa divendres?
Home, què passa que és divendres? Què passa que s'acaba la setmana?
No. Aquest divendres 5 de maig.
Ah!
Ai, clar.
És veritat.
No passa res.
Com que no?
Sort que hi haurà el Rafa.
Bon dia, Olga. Serà el meu aniversari.
És un dia maco, no? O no t'agrada l'aniversari?
Sí, he decidit, mira, per celebrar-ho he decidit, em posaré el despertador cap a les 5.
Molt bé. Habitualment, a quina hora sona?
Per aprofitar que aquesta hora...
Molt bé.
Per aprofitar el dia a tope i vindré a treballar.
Com ha de ser. Aquest és l'esperit.
I vindré cap aquí. Serà llevar-se i venir a treballar.
Ja ho celebrarem a la feina. No preocupis, que aquí som molt de celebrar tot, ja ho saps.
Encantat. Cap problema.
A part tindràs del Rafa el despropòsit, vull dir que... Tot anirà bé.
Tot serà meravellós.
Tot anirà bé.
Què pot fallar, no? Què?
Va, ens has de... A veure cap a on falles. Perquè jo avui et porto un èxit dels nord-americans Cake de l'any 2001. Per repartir, mira, avui estic així, Pol. Amor a tort i a dret, amb aquest Love You Medley. When the elephants arrive, I want to love you madly. I want to love you now. A veure, us agrada els dos?
Sí,
esteu
molt,
ballant
molt,
els
molt,
dos?
Molt.
Jo no els coneixia, a mi m'agraden.
Sí.
Jo et proposo,
no ho sé, és un duet australià, els Flight Facilities. Diuen que és per fer una mica de ballaruca, ja que s'apropa el cap de setmana. El tema és Foreign Language. Oh, I don't know what to do. You speak
the foreign language. Avui és una mica susto muerte, eh?
Home...
No.
Tria els cakes.
Sí, no, clar. No, sí, sí. Tria,
és la prèvia, més, del teu aniversari.
Tria els cakes.
Ah, mira, ben vist. Gràcies, Olga.
Val, sí, no, és que tampoc...
Tampoc no hi ha. Ui, demà serà complicat, eh?
2-2?
No, sí. 2-1 no. Guanya la Mercè.
No,
perquè...
com 2-1? Home, no, 2-1...
Dimarts, dimecres i dijous. Portem 3 dies aquesta setmana.
Clar, clar, no, jo vaig guanyar.
Estàs guanyant, sí.
Val.
Ai, Pol, què ha passat aquí?
Però, a veure, Mercè...
No, que... què ha passat?
Que tu fas com si no guanyessis...
Que aquesta flight de foreign language i aquí no hi ha competició possible.
Ah, és que a vegades, mira...
No hi ha competició possible. Ja està.
Un
puntet per tu.
Molt bé, moltes gràcies.
Bon programa, eh?
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé. Fins demà al punt de les 8 del matí.
Al matí, a Ràdio Estel. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Rac.
Cake, eh? No els coneixia jo, els cake, tampoc. De fet, és la primera vegada que
escoltava. Un descobriment.
Sí. Passen 3 minuts de 2 quarts de 12. Què tal? Com esteu? Comença ara sí el magazín del matí a Ràdio Estel. Avui, però, una salutació especial. Olga Vallejo, la Conselleria d'Educació, que posarà finalment aquest aire condicionat a 100 escoles.
Poques, em sembla poques.
Centres escolars, sí, perquè hi ha altres que també ho han sol·licitat. Bueno, que estan a punt de sol·licitar-ho, no?
Hi ha més de 100 escoles on es fonen les criatures i el professorat.
De quines altes temperatures estem parlant?
Hi ha un mapa de Catalunya que, en funció d'on estigui, són unes altres. És igual, 25 criatures. Quan toca aquell son a les 3 de la tarda... Que no sé com encara viuen.
Concentració zero.
Clar, bueno, o menys 1.000, eh?
O menys 1.000,
exactes.
Bé, sigui com sigui, el departament, que això ens ha cridat l'atenció també, ha proposat als centres aquesta possibilitat de flexibilitzar el que seria l'activitat lectiva. És a dir, Harker, que si fa molt de calor, sí, diran, fins aquí, ja està. Saps?
Se suspèn.
Saps el pause que nosaltres hem de marcar?
Mm, sí.
Doncs faràs un...
I on deixen a les criatures?
Saps?
Això... I a vegades a casa encara hi fa més calor que a l'escola. Ens hem de llegir la lletra petita, crec.
Han d'anar tots al Cort Inglés o a centres comercials. Això? No? Això va molt bé.
Allà gaudir la fresqueta.
Exacte.
Ara, qui estigui un poble, on va?
Problemes, res. No. Mira, Olga, les famílies de moment podran recollir l'alumnat abans, però sempre
sortirem abans de la feina.
Sí, i t'ho pagaran, també.
Sí, sí. Ai, Déu meu, quina calor. Thank you.
You know who it is, yeah. Look.
Vinga, va, que us presentem un dia més a l'equip del magazín, que us acompanyarem fins a les dues, l'Olga Vallejo Moriana, a la sotsdirecció.
Molt bon dia. Avui potser surto una miqueta abans, que m'han dit que hi ha una pujada de temperatura.
I que faran l'aturada,
crec,
no?
Crec que sí, els aniré a buscar abans, avui.
Cap allà. Els guions, Marta Jarque.
Bon dia.
Tots a recollir el Google Jarque?
No, no.
Tu,
demà.
No. Oriol Francisco.
A mi m'hauran de recollir
tu,
aviat.
Tu, no? Clar, a mi també. Darrere la peixera, en David García Requena. El contingut digital, Eva Cervera González, Mercè Mondelo Villalba i Vanessa Carrasquilla Parera. Les vies de so, Jordi Carretero i José Matosas. Va, nois, que no sé si ho sabíeu, però avui és el Dia Mundial del Riure.
Ressona el plor d'ell seguint un tras de llum.
I aquesta... Ai, és que estava passada.
Hauríem de riure, ara.
Sí, no, la Jarque ha rigut, la Vallejo també, però això tampoc és... Vosaltres sempre rieu, sou bastant rialleres.
Sí.
Tampoc és gaire complicat. Ah, José, a vegades...
José...
Ui, quina cara més seriosa.
Ara que
està
rient. I tu també, Déu-n'hi-do.
Jo sí, jo
trobo que som bastant riallers.
Sí.
No?
Jo us ho compro tot, també.
És un públic agraït.
Molt. Molt agraït. S'ha de ser agraït. És de bon, sí, és de bon nascut
no, no
ser agraït.
Re, no costa res.
No.
Tu també, regà. Ets de riure...
Ets de riure fàcil.
Sí.
Sí, bueno, depèn. No sé si són els continguts d'avui de riure molt. Digues, digues, què volies
no,
dir?
No, que hi ha gent que quan riu fa riure també.
Sí.
Ah, això és xulo.
Això li passa al Carretero. Aquest riure contagiós, és veritat, eh? El Carretero té, no?
I això no ho pots parar, eh?
No, no, no.
És un bucle infinit.
No, no, i et desfàs. Com si
fes molta
directe.
Calor.
Ets el desmai.
Exacte. Va, que repassem els continguts del programa d'avui.
El magazín del matí...
Jo crec que és ideal, no?
A Ràdio Estel.
Va, que avui comencem pel final del sumari, ja veureu, perquè fa poc més d'una setmana Ola que es va presentar la 47a edició del Festival Grec, un dels festivals de referència, sens dubte, a casa nostra. I ja només veient la seva programació ens ha fet ganes de conèixer tot i més d'aquestes 5 setmanes de dansa, circ, cinema, música, teatre, sobretot molt teatre, que ompliran de cultura la capital catalana. És per això que avui tenim nou convidat a la Xeslong, és Cesc Casadesús, director del festival. Això, també el dia que tindrem a un tirant pel dret especial, a l'espai jurídic del programa, dedicat avui a una de les propostes que s'estan votant aquests dies al Parlament, concretament és d'Esquerra Republicana i la CUP, de prohibir els discursos d'odi a la cambra catalana. Connectarem amb la Judit Caselles, ara riu també, no?, la Vallejo, perquè ens expliqui també com s'ha rebut aquesta notícia que també coneixíem avui, que la Junta Electoral ha ordenat retirar l'escó a Laura Borràs. Ens ho explicarà tot plegat, la Caselles, des del Parlament. Diria que la Castellà tenim al Parlament. Ja sabeu que la Caselles, també com la Sílvia Muñoz, mai saps on estaran.
Sempre està en moviment.
Perquè sempre estan rapidíssimes per explicar-nos tot, les nostres exteriors. Bé, en tot cas, a partir d'aquest discurs d'odi, avui ens preguntarem, analitzarem, millor dit, amb l'advocat penalista Sergi Comas, de Digestum Legal, el per què, què es considera delicte d'odi. Això serà abans de les 12. A més, també rebrem la visita del prospectivista Jordi Serra, que avui ens parlarà de què passa quan ens equivoquem. Que us equivoqueu bastant, vosaltres, o no?
Sí, cada dia.
Molt. I sou conscients quan us... O sou d'aquests que us costa baixar del burro?
Depèn de l'error.
Depèn de l'error?
Sí, sí,
depèn
sí.
Depèn amb qui, davant de qui t'equivoquis.
Ai!
Jo aquí ho reconec.
Et costa reconèixer...
Sí, però segons amb qui estàs discutint...
Ah, sí, fa més...
Sí.
Rabieta.
No. Sí. I quan no te n'adones i algú t'ho diu?
Llavors no m'he equivocat.
Segons qui?
No, 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 no ho admeto.
I com t'ho diguin, no?
Sí, 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 sí. Ai, sí, doncs mira, avui el Jordi Serres, que m'estava fent senyes al David, ja sabeu que això és com també...
No t'equivoquis, eh?
Sí. El Jordi Serra ens explicarà també què passa quan ens equivoquem i, sobretot, quan ens equivoquem, mira, ho deixo aquí, relacionat amb animals.
Els animals molt estranys, a més
molts
a més.
Estranys. Què? Sí, 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 sona molt estrany, però, nois, benvinguts als temps postnormals. I amb el més viral de la Mercè Mondelo, Villalba, i les vostres respostes al...
Avui no el sabreu.
Plegats arribarem a les dues del migdia.
Al matí, a Ràdio Estel.
Programa 370. Va, que ens hi posem.
Comença la taula de redacció.
I com sempre li preguntem a la Olga Vallejo, per començar aquesta zona Vallejo, si hi ha aquella informació que dius, ostres, és que això a mi em va treure la son ahir.
Doncs els drons que han impactat sobre el Kremlin són per treure la son els que estaven allà, i no sé si ara també els ucraïnesos. El govern de Moscou acusa Ucraïna d'haver-los atacat per eliminar Vladimir Putin, i des de Finlàndia, Vladimir Zelensky, que els ha anat a visitar ara, que són membres de l'OTAN, nega que els drons tinguin res a veure amb el govern ucraïnès. Tot i així, Rússia ja ha amenaçat amb respondre on i quan ho considerin oportú.
I mira, seguim a casa nostra ara, perquè déu-n'hi-do les oposicions que es van viure aquest cap de setmana, que encara cuegen.
Les de dissabte va ser dia d'oposicions a tot Catalunya. La Generalitat ja ha rebut 2.700 queixes. Segur que coneixeu algú que es va presentar a les oposicions. Estaven allà abans de les 9 del matí.
Pobre gent.
Cap allà a les 11, depèn de la ciutat, varen entrar a fer l'examen. Bé, va ser un caos absolut. Llegim a l'Ara que el govern ha demanat un informe als serveis jurídics per veure quina és la responsabilitat de l'empresa i decidir si rescindeix el contracte amb Cegos, que és l'empresa que organitzava el procés selectiu.
Home.
Cegos ha fet 34 processos de selecció des de 2016. Han gestionat 180.000 candidats. Si voleu saber els detalls del contracte, que es consideren errors greus o les irregularitats que s'han denunciat, tot això i més, a l'Ara.
Què no t'ha agradat saber, gens i mica?
Doncs la bretxa de gènere que es perpetua a l'empresa espanyola. La presència de dones directives s'ha estancat, és del 16%, i no sé si la següent dada és igual o pitjor, perquè també hi ha diferència salarial entre homes i dones. Ells cobren un 12% més de mitjana que les dones. Això representen uns 9.900 euros l'any, que no està gens malament. Les dades de 2022 han empitjorat respecte al 21, per tant, nova mala notícia. El 21 es va arribar a una quota femenina de directives que ha estat al màxim, el topall fins ara, del 18,8%. Sembla que la crisi actual, no la del 2008, la d'ara, que la d'ara no ajuda en moments difícils, opten per models clàssics on hi ha més presència d'homes i tampoc s'estan aplicant els plans d'igualtat.
La veritat és que tampoc t'ha agradat. Ara passem a una altra notícia, Olga. Ens comentaves les conclusions de l'informe sobre el sector cultural a la casa nostra.
L'informe elaborat pel Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya conclou que el sector cultural pateix un infrafinançament i demana que s'equipari la despesa per càpita a la mitjana dels països de la Unió Europea. S'analitzen dades des de 2008 fins al 2019 i s'evidencia que no s'han recuperat els nivells anteriors a la crisi financera, no la d'ara, amb això tampoc, la de 2008. També es desprèn que el 60% dels treballadors de la cultura són homes, per tant, és un sector molt masculinitzat, sobretot si tenim en compte que a Catalunya el 47% de les dones treballem.
I mira, la falta de pluja i la sequera que tornen a ser protagonistes.
Cada dia. Avui al periòdico li dediquen unes quantes pàgines. A la portada veiem un agricultor intentant treballar un arrossar, veiem la terra seca que semblen terrossos. L'agonia del Delta de l'Ebre, ho titulen. I tornen a dir, perquè ja fa dies que ho han vist, que les restriccions d'aigua per la sequera fan patir per la collita d'arròs. També, arran de la sequera, la Cambra de Comerç de Catalunya alerta que els preus dels aliments seguiran pujant i que existeix l'amenaça que es disparin els preus, sobretot dels productes frescos. La sequera pot disparar els costos de producció i limitar-ne el volum. Per tant, molta demanda, poca oferta, pugen els preus.
Escolti, què t'ha fet somriure?
Un parell d'imatges. La primera està relacionada amb la cultura. Anava passant pàgines de diaris i a la 45 del periòdico m'he trobat amb La Setena Porta, l'obra de teatre dels Pirates, que podeu veure des d'avui fins al 21 de maig al Centre de les Arts Lliures Fundació Joan Brossa. És una adaptació de diferents obres de Joan Brossa amb la Laura Aubert, la Cinta Moreno, Manar Tajo i... en Francesc Marginet.
Ep! Aquest el coneixem.
I tant, exmembre de l'equip del Magazín del Matí, ara col·laborador de La Caravana, i ja us ho diem, eh? Si en Marginet està pel mig, Qualitat assegurada. Fins al 21 de maig podeu anar a la Fundació Joan Brossa.
Gran marginet. L'altra imatge.
Doncs mira, l'altra és més monàrquica. Per una banda, és una figura d'Isabel II. És una imatge de cartró mida real de la reina, que va morir el setembre passat. La reconeixem fàcilment, vaja, perquè és una foto d'ella, però a més està vestida com anava sempre, amb un vestit tota conjuntada, amb el barret, les perles, la bossa de mà, i llueix un gran somriure, possiblement perquè a l'alçada del seu pit sosté un cartell on hi llegim "It's my boy". És el meu noi. Es refereix a Carles III, el seu fill de més de 70 anys, que aquest dissabte serà coronat com a nou rei d'Anglaterra. La coronació serà a l'abadia de Westminster, on fan les coronacions de la monarquia anglesa des de fa més de 950 anys. En Joan Trias no s'ho perdrà, eh? Abans, Carles i Camila, la reina consort, aniran de Buckingham fins a Westminster, dalt de la carrossa Diamond Jubilee, que... Diamond Jubilee, que quan van fer els anys del Diamond, de la Isabel II, van anar a fer anys, fa poc van celebrar aquells que estàvem amb l'os de Paddington, prenent un
temps. Sí, vam parlar, sí, sí.
Que va ser el 2022, no? Doncs aquesta carrossa és del 2012. M'ha agradat especialment la que fins a un parell d'hores era la capçalera de l'edició espanyola de Huffington Post. Vèiem una imatge, dic fa un parell d'hores, perquè després l'he anat a buscar i ja l'han canviat i he pensat, però on està la imatge de la que jo vull parlar? Veiem un Carles III, si busqueu la trobeu, eh? Un Carles III de jove, fotografia en blanc i negre, està al sofà, angle de 90 graus, amb les cames estirades al sofà. És una imatge de 1969 a la Universitat de Cambridge i el titular "El preparado". He dubtat si s'havien equivocat de rei, perquè, clar, potser en realitat volíem parlar de Felip VI, clar, perquè és "El preparado", el preparado aquí, però sembla ser que a Anglaterra, sí, també tenen "El preparado". I he arribat a la conclusió que, com no tenen res més a fer, doncs es preparen molt tots per quan arribi l'alternativa. Mira, t'arriba el 70, t'arriba el 50, depèn. Això arriba quan arriba.
Va, què t'ha agradat saber?
Doncs que l'Hospital de Sant Pau assajarà un fàrmac viu en 40 malalts. Es tracta del que es coneix com a immunoteràpia CAR-T. És un tractament que extreu les defenses del pacient, les modifiquen perquè puguin atacar els seus tumors i es tornen a introduir al cos del pacient. És com si volguessis fer un desig i diguessis, va, farem això. Doncs resulta que es pot fer. Es diu CAR-T perquè estimulen els limfocits T. En els propers dos anys preveuen tractar 40 malalts, com deien. Començaran a la primera fase de l'assaig amb 10 pacients amb linfoma difús de cèl·lula gran, folicular o de cèl·lules de mantells, i a la segona fase s'inclouran 30 tipus més de linfomes. L'assaig el dirigeix Javier Briones, director del grup de recerca d'immunoteràpia cel·lular i teràpia gènica de Sant Pau.
Doncs aplaudim. I tant. Aplaudim moltíssim.
I esperem que funcioni, que vagi bé.
També avui hi ha una informació que t'ha sorprès especialment.
Doncs la imatge d'un robot que després de treballar 20 hores... s'ha desmaiat.
Ai, de la calor!
No sé si és de la calor, però mira, al final resultarà que humans i màquines ens semblem més del que ens podríem imaginar. L'empresa Agility Robotics ha publicat un vídeo amb aquest robot seu, un dels seus robots, que cau exhaust després de 20 hores de feina. Ara que veiem aquí imatges d'una empresa que els treballadors cobraran exactament el mateix treballant 32 hores a la setmana en lloc de 40, per tant, 4 dies en lloc de 5, o no sé com s'ho deuen repartir. Doncs mira, no es poden fer 20 hores en un dia, encara que sigui robot. Diríem que aquesta és...
I menys amb aquesta calor.
La idea. Què t'ha passat ara?
Estic calculant. No. Dels robots, ara anem cap a la intel·ligència artificial.
Perquè ahir era el Dia Internacional de la Llibertat de Premsa i es varen publicar diversos informes. En aquests balanços, aquest any, hi ha hagut dos grans protagonistes, la desinformació i la intel·ligència artificial, que frenen la llibertat de premsa. Ja no queda res per frenar la llibertat de premsa. Crec que ja estan tots els topalls col·locats. Perquè ens fem una idea de quina és la situació de la llibertat de premsa, només és molt bona a 8 països. Molt greu a 31. Una xifra rècord. Mai havia estat tan dolenta. Llibertat d'expressió difícil a 42, problemàtica a 55 i bona a 44. Gairebé tots aquests són països europeus. Atenció al que ve ara, que això és gairebé com ser robot i treballar 20 hores. Les condicions per exercir el periodisme són adverses en 7 de cada 10 països del món. Són adverses, però si diguessin si són bones, no sé si arribarien a un de cada 10.
Totalment. Ai, escolta, acaba recuperant una notícia avui a la zona... No?
Sí. No, és que era un gest com de que tenia moltes ganes de parlar d'això.
D'explicar-la, però tu saps que aquesta informació és de
fa dies. Sí, fa dies.
I quina és?
Però és que mai tinc temps de comentar-la i avui he pensat, aprofita, no la volia deixar passar. Recordem en Ron DeSantis, no?
Sí. Per favor.
Floraire. Sobretot el nom.
Home, tu diràs.
El
no
govern...
sé què fa, però el nom...
Si el nom fa la cosa...
El tinc gravat, és marca. El nom és marca, veurem. El Trump no li deu fer tanta gràcia. Ron DeSantis és governador de Florida, la competència, en principi, de Donald Trump per ser el candidat dels republicans a les properes eleccions presidencials dels Estats Units. Serà el 5 de novembre del 24, si en parlarem, dels Estats Units. Doncs bé, el senyor DeSantis, que ja sabeu que és bastant conservador, vol limitar el que ell considera adoctrinament i prohibir a les escoles. De fet, ja va aprovar una llei al març de 2022 que limita una sèrie de llibres. Els han prohibit. La mesura és contrària al que es considera la cultura woke. De despertar. Aquesta cultura el que proposa és afrontar problemes de desigualtat o discriminació, sobretot per qüestions de raça, gènere o orientació sexual. Llavors, qualsevol llibre que parli d'aquesta temàtica no li acaba d'agradar al senyor DeSantis i els ha prohibit. Doncs, en aquesta línia, fa unes setmanes varen acomiadar a la directora d'una escola de Tallahassee. Tallahassee és la capital de Florida, no és Miami, és Tallahassee, que està al nord. I la van acomiadar perquè va mostrar als alumnes imatges del David de Miquel Àngel, l'escultura de David que apareix nu. Sembla ser que hi ha diversos pares de l'escola que varen creure que aquella imatge mostrada a la classe d'Història de l'Art, Història de l'Art, una peça clau de la història de l'art, el David de Miquel Àngel, doncs era com material pornogràfic. Els va semblar indecent i varen acomiadar a la professora. Per cert, la senyora es diu Hope Carrasquilla, que Hope, ai, Esperança.
Ai, que és família Vanessa.
Segur? Segur. No sé, però és que es diu Hope, que és Esperança.
Esperança.
Mira, ja sí. Fa bé de no perdre l'esperança, perquè aquest cap de setmana...
Això és rocambolesc.
Molt. Aquest cap de setmana, més coses que passaran. Perquè aquí a les eleccions han de fer números i els seus votants volen coses d'aquestes.
Espectacle.
El cap de setmana, l'Ajuntament de Florència ha rebut amb tots els honors a Hope Carrasquilla, l'exdirectora del centre. I tothom que vagi corrent a Florència. Corrent, no he dit amb avió, eh? Corrent, caminant, amb tren,
bici.
Sostenible, cap a Florència a veure el David de Miquel Àngel.
Valia la pena recuperar aquesta
sí,
notícia.
Crec que és necessari adonar-nos del que està passant al món, a tot arreu.
Més cops de cap ens hauríem de fer. Va, imatge del dia.
La imatge del dia.
Uri, quina en destaques avui?
Avui us porto una instantània de R.Ferit i K.Miller.
Molt bé.
Del Caltech,
sí.
Que podreu trobar a la pàgina 18 del diari Ara, on apareix l'estrella ZTFSLRN-2020. Dentro de ti hay una
estrella, si lo ves nevar. Espero que l'estrella que estigui dentro de ti tingui un nom més facilet.
A veure, no m'interessa...
ZTFSLRN-2020. No la coneixies, aquesta?
No, la tenia identificada.
Ara te la presento.
Albertín, sí, no? A veure.
El titular diu així. Capten per primer cop el moment en què una estrella moribunda engoleix un planeta.
Sort que era moribunda.
Aquest és el tema, que es veu que comencen a créixer, col·lapsen, i se'n passen tot el que hi ha al voltant. Mm. Un grup internacional d'astrònoms ha estat testimoni per primera vegada i de forma casual d'un fet difícil de veure, i és que l'estrella ZTFSLRN-2020, ja sense combustible, ha devorat un planeta gasós, com ara Júpiter, però probablement més gran, a uns 12.000 anys llum de la nostra galàxia.
Que és una sort.
No hem de patir.
Si... No s'entén res del que has explicat.
No, però, a veure, si tu això t'ho trobes de casualitat, és molta sort. O sigui, vol dir que
moltíssima
o t'estàs tot el dia mirant amb el telescopi, que no fas res, vas menjant tot, perquè que sigui casualitat que tu just estiguis mirant i pam.
I fins i tot si estàs tot el dia fent una cosa, al final et despistes.
Sí.
I es miren puntets a l'univers.
És que els físics són uns, o els astrònoms són uns grans professionals.
Home, i tant.
Es tracta de la primera visió directa del que anomenen immersió planetària. T'ho explico, Marta? És
per
un
favor,
procés
sí.
Complex
Val.
En què una estrella devora els seus propis planetes, però també la resta de cossos celestes al seu abast.
Val. No, jo no n'he vist... No, clar, no ho he vist amb els meus ulls.
O sigui, això és com,
no creus.
Això és com si el Sol s'ho menja tot, no?
Ara,
Mercuri,
exacte.
Venus, la Terra, Mar, les llunes, tot.
Mentre no se'ns mengi nosaltres, aquesta feta fer 2020...
Clar, això jo no ho veuré.
A veure, la ZTFSLRN 2020 està lluny o a prop?
A 12.000 anys llum.
En principi no ens toca.
Tranquil·la. Aquest any no passa res.
Però, segons afirma Kishalai De, investigador...
Kishalai De, també.
Es diu així?
No,
Kishalai De.
Es poden dir normal, algú d'aquesta notícia?
Bueno, en Pere, segons afirma en Pere, investigador postdoctoral de l'Institut Tecnològic de Massachusetts i un dels autors de l'estudi, aquest és el destí final de la Terra d'aquí 5.000 milions d'anys.
Encara ens queda.
No ens enxampa, això, eh?
Encara podem anar a fer un vermutet aquesta tarda.
Ho hem portat amb l'Olga aquest matí, hem de patir, perquè la humanitat s'haurà extingit d'aquí 4 dies i al pas que anem, potser encara ens carregarem el planeta abans que ho faci el sol.
Tens tota la raó.
Tota.
Mira, abans d'arribar a les 11, Marta.
Sí.
Ens ha cridat molt, molt l'atenció saber que a Harvard també hi fan la migdiada. O sigui, és un...
Descansen.
Jo he descobert aquesta notícia, Olga.
Sí, però ho fan amb finalitats acadèmiques. Ah. Val a dir, això ja us ho avanço. Han desvetllat aquesta gent la fórmula perfecta per fer una migdiada i això sí, val a dir que Harvard han donat suport a aquest estudi. És un estudi que ha liderat la Universitat de Múrcia. Sobre el lienzo de la huerta el sol desde un cielo azul. És gent de l'Universitat, per això escoltem gent de la
Murciana.
És que a Múrcia fa molta calor.
Molta. Per tant, clar, són més propensos a això, a dormir. I la Universitat de Harvard els ha donat suport en aquest estudi. Un estudi que, per cert, s'ha publicat a la revista Obesity, on els investigadors han analitzat a més de 3.200 persones, principalment de Múrcia.
Clar,
a veure, la universitat és allà.
Home, tu diràs.
Reduint costos.
Exacte, de proximitat. Un estudi de proximitat. Si us sembla bé, passem a les dades, una mica d'aquest estudi.
A
Espanya només fan la migdiada un 40% dels habitants. Sembla poc. No han especificat a quines comunitats autònomes s'estila més. Val a dir, no sabem. Aquest estudi diu quals catalans hi fem més o menys. Només un 13% de persones la fan cada dia.
Són afortunats.
Em sembla poc. Repassem els resultats, si us sembla bé. Les persones que fan regularment una migdiadeta de 30 minuts tenen un índex de massa corporal més alt. Per tant, si dormiu la migdiada, com que per temes de digestió i de metabolisme, etcètera... Què ens va dir? Andreu Prados o la Begoña?
L'Eulàlia.
Camineu. Camineu després de menjar.
Menjar i acte seguit...
Hem de ser, sí,
a cremar.
Ah, doncs llavors fem la migdiada abans de dinar.
Això, per exemple, seria...
La migdiada del rei, se li diu.
Clar. Ah,
sí?
Clar,
sí.
Perquè és fins que... No, que se't cau...
Jo conec gent que fa la migdiada després d'esmorzar, ja. O sigui, esmorzen i van
això
a fer un cop de xarxa.
Això és un dels plaers més grans de la vida.
Molt bé.
Fer la migdiada al sofà... Seguim amb més... No es queden aquí els resultats. Ah. Fer la migdiada al sofà és més saludable que fer-ho al llit, perquè al llit et vas emmandrint i al final empalmes la migdiada amb l'anar a dormir a la nit i es veu que tampoc és saludable.
Dono fe.
Hi ha gent que es posa el pijama, per fer la migdiada.
Dono fe.
No sé si computa això, no ho diuen a Múrcia, la Universitat de Múrcia, no ho puntualitzen. Les migdiades breus són saludables no només perquè ens ajuden a ser més productius, sinó també perquè afavoreixen la nostra salut en general. Tampoc et ve a dir
que és bo per tot, vaja.
Ja està.
Per tant, conclusions, migdiadetes de 15 minuts, al sofà i, sobretot, viure a Múrcia. Perquè es veu que allà, doncs, això,
fan estudis,
per tant, es veu que s'estila.
Doncs moltes gràcies per aquesta informació de servei, anava a dir, Olga. És
necessària.
És necessari per passar...
Avui a fer la migdiada.
Arribem al punt de les 11, com sempre, amb bona música.
Un missatge d'algú que no conec diu que fa temps que mor per veure'ns un moment.
Va, que ens queden dos minuts per escoltar lo nou de Joan Dausà. I direu per què? Doncs perquè la nostra Xeslong avui hem convidat el director del Grec, el Cesc Casadesús. Recordeu, a l'edició d'aquest any són 88 espectacles que podeu anar a veure. Entre ells, del cantautor català Joan Dausà, que per cert celebra aquest any el 10è aniversari damunt dels escenaris, i ho farà amb una actuació especial al Teatre Grec en el marc del festival. És la primera vegada que Joan Dausà doncs, actuarà al Teatre Grec, acompanyat d'un cor de 65 veus femenines. Per tant, serà espectacular. I clar, hi coincideix aquests dies amb la segona part del seu mític Jo Mai Mai, que sona així, Judit. Que m'explota el cap. Sabia que et guardava i l'abraçada ens porta a casa. Que baixi algú i ho aturi.
pensat que seria més feliç al teu costat.